La caravana, amb Joan Trias.
La food truck amb Ada Parellada.
Fa 9 minuts gairebé que passen de les 5 de la tarda, reia, perquè estava recordant que aquesta sintonia, Ada, sona una mica a tieta.
No? Però haurem d'admetre, Joan, haurem
a mi m'agrada,
que
ja començo, el món del tietisme m'agrada.
És que ja començo a tenir l'edat de la tieta, jo. Una cosa és,
home,
que,
no.
És que no hi sé... No, d'entrada jo, sóc tieta de ple dret, perquè
sí?
Des dels 7 anys que sóc tieta,
mira,
tots els nens de la classe tenien germanets, jo ja tenia nebodeta, i ja fa 18 anys que... 18 anys que sóc tieta àvia. O sigui que diguéssim que tieta ho sóc.
Tieta doble.
Tieta àvia, eh? O sigui, la meva neboda ja és mare des de... Ja té un fill de 18 anys. O sigui que diguéssim que sóc una tieta de debò, una tieta àvia, i a més, vull dir, ja tinc...
I a més, una excel·lent cuinera. Escolta'm una cosa, que avui entrava de parellada en aquest estudi i em deia, de què hem de parlar, si no, Joan?
Sí, avui toca això. T'haig de dir una cosa, que avui vull donar gràcies a la meva feina, gràcies a la feina que m'ha dado tanto,
sí,
saps? Perquè sóc molt feliç de no haver de fer cua en una autopista.
Mira.
Per això treballo del que treballo, per poder fer festa els dies, els dilluns i aquests
dies... Que
vosaltres treballeu. I després fer-ho al revés. Clar, ara sóc molt feliç, jo avui, molt, immensament feliç d'escoltar que tothom està fent unes cues a la C-16 i jo no, veus? Doncs ja està. Però bueno, he dit això ja perquè tots els que us dediqueu a l'hostaleria, a la restauració, estigueu també contents i penseu que sou uns privilegiats, d'acord? Encara que no us toqui fer pont mai, però bueno. I ara anem al tema pràctic i concís d'utilitat pública, perquè ja ve una castanyada, la tenim,
home,
a sobre, i encara hi ha algun despistat que va perdut i encara no té els d'això, per tant, els panellets a punt. Per tant, com que no vull queixes, després tots són queixes... No, doncs va. Us diré, agafeu llapis i paper i apuntem la recepta, vale? Va, és que això va així, eh? No es pot improvisar.
No,
s'ha de fer així.
Amb aquestes mesures, eh?
Sí. Bueno, cadascú té la seva recepta, però la que a mi em funciona...
Sí?
Són 200 de sucre, val? 200 d'ametlla,
val?
50 grams d'aigua i un ou. Quan he dit 200, tothom ha entès que és grams. I quan he dit ametlla molta, tothom ha entès que és ametlla crua molta, eh?
Clar,
que
clar,
ningú
clar,
que
no.
Em vagi amb ametlla torrada molta, perquè llavors la cosa no va.
Val.
No va, val? Per tant... Llavors tindrem 300 de pinyons, que ja ho sabeu que la broma de la setmana és que heu de demanar crèdits o vendre's
sí,
un ronyó
que,
i
clar,
tot el pinyó
això,
i tot uau. Això. Però, bueno, posi pinyó o posi ametlla o posi coco,
sí.
Ametlla granillo. Llavors, a veure, hi ha un ou, val?
Sí.
I, i una mica d'almíbar.
Val.
Val? Vale, perquè jo us ho explicaré, perquè això m'ho va explicar un pastisser i a mi funciona força bé.
Mm.
Val? Llavors, i a més, aquest almíbar podria ser el suc de dels pots de les cireres en almíbar.
Ah.
Perquè jo no conec ningú que compri cireres en almíbar.
No.
Eh que no? No. Però si hi ha alguna tieta que compra cireres en almíbar, que aquell suc
sí.
Li anirà molt bé per als pinyons
val.
Aquests.
Val? Els de préssec serveixen, per exemple?
També, va.
Sí?
Sí, però els de les cireres amb almíbar porten
però...
un colorant que t'ajuda...
Ah, clar. Val, val, val.
Vinga. Llavors, ara agafarem els pinyons i els posarem amb l'almíbar de les cireres amb almíbar i l'ou.
Val.
Val. I això ho barreges tot i ho deixes tota la nit en remull.
Tota la nit?
Sí. Ah. Això ja veuràs per què és. Això es fa, en diuen l'adob. Això ho fan els pastissers.
Mm.
És l'adob, perquè després se'ls enganxin els pinyons bé a la boleta.
Ah.
És que, clar, us passa allò que després...
Se'ns queden a la mà.
Sí, i dius, però com collons ho foten aquesta gent?
Doncs mira.
I uns nervis.
Ja ho tenim.
Pues d'aquesta manera. Es fa un adob, es deixa allà reposant, es va hidratant el pinyó, es va enganxant, es va fent tot un suquillo que després s'enganxa amb molta facilitat. Vale, ara farem el massapà. Per fer
va.
El massapà el que faràs és posar a bullir els 50 grams d'aigua, vale, amb els 200 de sucre.
Mm.
I quan arribi 112 graus, alerta que això tindràs algú que dirà, vale, i com ho sé? Doncs ho has de mirar. Tu mires i quan fa una bombolla gruixuda, plof, 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 per favor, no hi poseu el dit.
No, home, no.
Ah, no, home, no. És que hi ha algú... A vegades...
Hi ha gent que posa el dit.
No, jo què sé. Diu, no, però jo he vist allò que diuen... els molt doctors, la gent que en sap molt,
sí,
diuen, tu el que has de fer és mullar-te els dits amb aigua molt freda, posar-los a dintre i fer el punt de bola, i no sé, mira, deixa't
no
estar d'invents, tu mires i quan fa plop, 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 ja dius, bueno, ja deus ser. Llavors tu tens l'ametlla molta posada en un bol,
sí,
i agafes, a veure com ho explicaràs tu això, vale? Agafes aquest almíbar amb una cassola i ho tires a fil.
Ha de parellar, aixeca el braç.
Sí. M'explico,
sí,
o no?
Sí, amb aquell rajolinet...
Ara, que va caient l'almíbar a fil.
Val.
I algú que t'ho vagi fent i tu vas barrejant i vas integrant.
Val.
I això serà el massapà.
Ah?
Però espera, ara serà el massapà, però li falta un ou. Un ou batut. Ah. Però l'ou batut, sí, quan li posaràs? Ara, li posaràs ara, Joan?
No.
Per què?
Perquè no, perquè m'ho diu a de parellada.
No li posarem ara? No, perquè com que ara està molt calent, aquest ou es transformaria en una truiteta.
Ah, clar.
Llavors, doncs... esperem una miqueta, vés barrejant, i quan baixi una mica la temperatura, allò que vegis que no es farà truita, llavors, ah, hi poses l'ou batut. I ara pastes. Què vol dir pastar? Pastar vol dir, doncs, pam, fins que aconsegueixes una massa homogènia.
Vale.
Llavors, ara què faràs? Una cosa ben maca. Faràs un rulo, i el guardaràs una estona que reposi, i després, bueno, que s'amalgamin tots els gustos, i després, ara sí, ara faràs, el tallaràs a petites porcions i faràs unes petitíssimes boletes. Per què són tan petites aquestes boletes? Perquè, goita, ara i després hi enganxaràs aquells pinyons que tens a mà d'op.
Que la farà grossa, no?
I la farà grossa. Clar. Perquè si tu fos una boleta molt grossa i li has de fotre molt tants pinyons, al final és un monstre.
És aquell panellet que embafa, no?
No embafa, però tampoc és, però... funciona. Llavors, va, tu fas unes boletes petites, llavors ja les enganxes, i llavors ho poses al forn a 270, dius, alça, Manela! Sí, molt, és molt.
Déu-n'hi-do,
sí. Déu-n'hi-do, és molt. Tu ja tens les boletes allà sobre... Ah! Les pintes amb ou batut, aquestes boletes. Ah. Però no caldria, perquè aquests pinyons... Recordes que els has tingut una nit amb adob,
sí,
allà?
Sí, sí,
doncs també, ja, com que hi havia un ou, ja s'ha fet la seva coseta, llavors ja no cal. Però bueno, si no, els pots tornar a pintar. I ara els hi poses. El forn està allò que crema, que tope de 270, quasi 300. Bueno, una cosa bèstia, que tu hi poses, jo que sé, qualsevol cosa, i se't rosteix un tros de pa i es torna negre de seguida, perquè és una cosa terrible. Però tu ja ara hi posaràs els pinyons, els teus panellets, i els hi deixaràs... quanta estona? Digue-ho tu, quanta estona. No t'ho miris. Digo.
5 minuts.
No, cremats.
Sí?
Sí.
Uau.
Amb dos minuts? Ara, tothom diu 2 minuts. Només sí, 2 minuts.
Clar, 270, també és veritat.
Què aconseguiràs? Nano, aconseguiràs que per fora quedin ben cruixentets, i en canvi a dins... que hi diu una melositat absoluta.
Va, bona aquesta.
Magnífica.
M'agrada.
Vale, doncs ja ho tens. Vale, això, vale, us ha quedat clar? Vinga,
sí, home, sí,
següent.
Parellet.
Continuem. Però també volem menjar moniatos, perquè moniato forma part de la nostra historieta. L'altre, vale?
Clàssic.
Va, els embolicarem en paper de...
Historieta.
Sí, doncs, de l'aquella nit. Els embolicarem en paper d'alumini? No, perquè no és sostenible. Els embolicarem en paper de forn, val? D'acord?
Val.
Ja està. Tu els emboliques en paper de forn. Ara sí, no me'ls fotis a 270, a 180.
Val.
O 200.
200 quan hagi... com a molt, eh?
Com a molt, quan hagi baixat una mica, ara sí, me'ls hi poses allà dintre, i què hem de fer? Doncs esperar que es coguin. Quan? Mitja horeta, tres quarts, allò que els toques i veus que ja cedeixen. Ja està.
Allò que surt com un suquillo, a vegades.
També és bo, sí. Ara que tu dius, és que vull fer un upgrade... Sí, fer-ho millor.
Ah.
Doncs els emboliques en paper d'alumini, ara sí, ho sento, sí, i els torres a sobre la flama.
Directament a flama, eh?
Sí, i els estàs fumant una mica.
Oh, que bo.
Sí, sí, i després els poses al forn.
M'agrada.
Va.
M'agrada aquesta idea. Faré això,
eh? I ara hem de fer castanyes. Va. Vas a ca al ferrer i compres una paella que tingui forats.
Sí, aquella és mítica.
Mítica.
Sí.
Que només farà servir aquell dia.
Feu allò a casa de maltaladro, fotre forats amb una paella antiga, no ho feu. Hi ha,
bueno,
paelles...
També es podria, sí, també. Llavors, tu tens aquesta paella, d'acord, amb les forats, i què faràs? Doncs el que faràs serà posar... espera, com anava això... posar les... És que ara no me'n recordo si... Espera, és que jo no ho he fet mai, però l'altre dia m'ho va dir una persona. Vale.
Espera,
el que farem serà, sí, fer-los un tall a la panxa,
sí,
val, i posar-les en remull una hora.
Una hora, en remull?
Sí.
Tot em sembla molt.
tu les poses amb remull una hora i ja està. Llavors, després, les treus del remull i les poses a coure durant 20 minutets a foc mig, baix, tirant a baix, les vas remenant, i és perquè no han de quedar cremades per fora, han de quedar daurades per fora i cuites per dins.
És que la gent les crema, normalment.
Sí, les cremen massa.
A mi em passa també, que
les cremen una mica massa,
negre...
negres, no. Bueno, acabaran una mica negretes, però el més important és que dins estiguin cuitetes, vale? Llavors, si tu no vols fer això, comences una hora amb remull i és molta estona i tal, vale, doncs no me les remullis. El que, de tant en tant, quan les estàs coent aquests 20 minuts a foc mig, baix, el que vas fent és agafes i vas tirant aigua. Les hi vas tirant aigua, les vas hidratant una mica. Les vas tirant així, ruixant.
És quan peta la castanya o no?
Sí, home, petarà una mica, sí, eh? Però això li va molt bé. Vale? Després, ja les tens cuites, te les menges? No. Posa-les dintre d'un paper de diari, o d'una... Sí, d'un paper de diari.
Una paperina.
Una paperina, un paper de diari, i ho tanques. I les deixes que refredin lleugerament, perquè allà es farà una mica de vapor i les podràs pelar millor. Ja està.
M'agrada.
T'anava a explicar un panellet sense sucre, t'interessa això?
Molt. Pels diabètics.
Vale. Doncs ho farem...
I hem de pensar en tots, eh?
Ho farem a partir... I ara, perquè hi ha molts nens que... Molts pares que als nens els hi donen panellets sense sucre i amb ells es foten els panellets amb sucre i amb mistela o amb ratafia o no sé què i tal. Ara, el nen sense sucre.
El nen sense sucre.
No, perquè els molts pediatres suggereixen que els nens el mengin sense sucre, les coses, val?
Va, com són, per tant, sense sucre?
Un quilo de moniatos, sí? Val? Que els bulliràs.
Val.
Els bulliràs o els faràs al forn, igual com els hem fet. 500 d'ametlla molta, o sigui, la meitat d'ametlla molta. Llavors, la ratlladura d'una pell de llimona, 12 dàtils, val? I una culleradeta de canyella i un ou. Vale, què farem? El que farem serà aixafar els moniatos amb l'ametlla molta, li posaràs la pell de llimona i li posaràs la miqueta de canyella i ja està, i l'ou. I després, paral·lelament, intentaràs triturar 12 dàtils sense pinyol, i després ho barreges tot ben barrejat, fas una pasta, fas les boletes i emboliques amb pinyons, amb coco o amb ametlla granillo, i els cous, ara sí, al microona, al forn a 200 durant 10 minuts. Ja està.
Una mica més de temps.
Sí. Més baix.
Més baix.
Els has de pintar, o sigui, has de passar per clara batuda aquesta boleta que t'hem fet de dàtils, ametlla i moniato, i alguns aromatitzants com són la pell de llimona i la canyella, i llavors ho passes per clara batuda, i després ho passes per pinyons, i després ho poses, ho pintes amb el rovell, una mica rebaixat amb aigua, i després ho cous 10 minuts a 200 graus.
I ens queda com abans, eh? De fora ens... cruixentet i de dins...
Bueno, ens queda molt diferent perquè...
Els volia fer macos, els volia fer
perquè
macos.
Perquè no té res a veure. És una bola de moniato amb ametlla, però bueno, és igual. Si tindrem la il·lusió de menjar una bola.
Vale.
Vols que fem els moniatos al microones?
Home, si es poden fer.
Clar.
No?
Sí. Bàsicament, el que has de fer és rentar-los bé, treure-los una mica a la terra, els punxes per diversos punts amb un ganivet o amb una forquilla, els emboliques en paper de forn. Aquí sí que està totalment prohibit embolicar-los amb paper d'alumini perquè
home,
carregues...
Home, et peta el microones.
Vale. Llavors, els poses en un estuig de silicona o sobre un bol o un plat que puguis cobrir amb una tapa, i llavors, doncs, 8 o 10 minuts de microones a potència màxima i ja està. I després ho deixes que refredi lleugerament en l'estoig o en el paper que... o en el bol o en el paper i ja està. Vols fer castanyes a microones?
I aquí som, no?
Doncs mira, una mica...
Aquells que no vulguin taladrar, paella...
Bàsicament, torres a fer el tall, això sobretot fes el
això sempre,
tall
no, home, si no...
a la panxa, que si no et petarà tot com una crispeta, però versió meteorit... Que
si dolorós, fa mal allò, com salti.
Perquè una crispeta és una crispeta blanca i tova. Una castanya és a tota castanya. A tot,
sí, bueno, sí. Bueno, una bona castanya.
Una bona castanya t'enduràs. Llavors, talles i tal, i ara sí, tornes a posar en un bol, ho tapes i poses 2-3 minuts a potència màxima. Molt important, no en posis 25, no en posis 40 de castanyes, posen 12 i prou, a poc a poc. Llavors, molt important, quan treguis el bol del microones, recordem que estava tapat, ho recordem, que era sí. un vol prop que pogués anar al microones i el tapaves com podies. Per favor, deixa un moment que baixi la temperatura, perquè si no, si obres la tapa, és que et cremes, perquè et surt el vapor amb molta força.
Clar.
I ara posarem una miqueta d'aquesta cançó que vull posar. M'havien quedat una mica encantada.
Anirem fins així, eh?
Perquè m'agrada molt aquesta cançó i trobo que és divertit. Però és perquè ara ve el tema de debò. Avui volia... Mira, he passat per davant d'una escola, ara venint, no està en el guió, això. Perquè m'acaba de passar. I saps què he vist? 1%. Què és aquest enigma? Què és aquest 1%? 1% de nens disfressats de castanyer o castanyera contra un 99% de nens de Halloween.
Mal!
El Halloween ens està guanyant! Ho heu de saber.
A taula de l'estudi de Radio Estel, amb una pota menys.
El tema important... El que realment m'amoïna és que arribarà un dia...
T'has emprenyat fort, ara.
I falta molt poc que la castanyada, aquesta que tots ara, que si posem al microones els castanyes i les moniatos i les boletes i no sé què, serà un costum ancestral, un record. Estarà engolit totalment per el despietat Halloween. Ep! I a mi no... O sigui, encara m'amoïna més saber que d'aquí 2 dies, que tu saps, eh?
Sí.
Estarem menjant d'aquí res gall d'indi per Acció de Gràcies.
Uf.
La cosa va així. Eh? I a més, és que ja trobo que la festa d'Acció de Gràcies té la seva gràcia.
El Black Friday aquest ja el fem.
Ah, per exemple, el tenim a tocar, sí, Black Friday... O sigui que nois i noies, senyors i tietes i tiets, ja que érem... Sapigueu que costa d'admetre, però que és una evidència que la nostra festa, la castanyada, va perdent protagonisme des de fa unes dècades, que estem perdent molta pistonada...
Sí, senyora.
...i que l'índex de popularitat de la nostra festa està al mínim. Barreja, barreja, i junts menjarem moniatos i castanyes i els teus panellets. Barreja, barreja, tots els grans moments com un gran cuiner. Jo no em vull rendir.
No, segueixes al peu del canó.
I no, i he decidit fer un DAFO. Saps el que és un DAFO? És un pla de negoci que per veure com ho podem millorar.
Com un estudi de mercat, diguem-ne.
Vale? Prou de posar tirites, prou de lamentar-nos. El toro per les banyes o la carbassa per les dents. Ens carregarem aquesta carbassa halloweenera, tu i jo, ja veuràs.
Va.
Mostrem múscul, idees, perquè comences a perdre la castanyada. I la independència ja n'hi parlem, vale? O sigui...
No em vull ficar en aquest jardí.
Ja.
No t'hi acompanyo.
Anem a veure, les claus... Perdona, jo no he dit res. Les claus de l'èxit de la festa del Halloween, quines són? Analitzem l'enemic. Anem a veure, decoració dels espais, una ambientació... És que tota la ciutat s'hi posa, tots els aparadors, tot està super halloweenero. Després, aquesta cosa de l'adrenalina, la por que té el Halloween, saps?
Sí.
Que, a més, tots fem el mateix, saps? Sobretot si tens la sort de no ser tu la víctima de les bromes,
correcte.
Eh? Sí, però, bueno, que és molt divertit.
El truco trato, famós, tot allò.
Et diuen paga o... Bueno, no sé què. Llavors, ho han traduït, eh?
Sí?
Llaminadura o entremialiadura?
Ai, per favor.
Ho han traduït.
No ho puc creure.
Ho han traduït. Les disfresses, les rues, el joc, això del truco-trato, que és divertit anar a emprenyar veïns i tot això. Sí, sí. La manualitat, tota una tarda preparant les carbasses. Bueno, i després que, clar, si nosaltres per menjar un panellet ens hem d'arruïnar i ells mengen llaminadures allà com uns animals, com unes bèsties pardes i que costen 2 duros i els nens es tornen bojos, perquè nosaltres allà gastant-nos la fortuna amb els panellets, els nens diuen no m'agrada, i volen una piruleta, no?
Clar.
Per tant, posarem aquesta cançó per veure que estem... És el final, apocalipsia. Brindem por tots plegats, anem cap avall. Què t'ha posat aquesta cançó, que és que veig que m'estic carregant el temps.
No, tranquil·la. Apocalipsi, deies, eh?
Saps per què he posat aquesta cançó? Que és l'apocalipsi, que ho sàpigues, sí. Perquè la veritat és que les claus de l'èxit del Halloween a nosaltres ens costen una mica de combatre, eh? He posat aquesta cançó perquè el grup d'aquesta cançó es diu Panellet.
Ah? Els Panellets.
Es diuen Panellet. I foten cançons molt així, que sembla una mica gairebé estan a l'alçada del rock més dur.
Sí.
I per tant, es diuen Panellet, van amb barretina. I
tenen pinta dels Pastorets Rock, que també existeixen.
Exacte.
Sí.
I m'ha semblat molt, molt indicat per posar ja a fer la guerra. Jo he trucat amics i els he demanat, escolta, com ho podem arreglar això de la com ho podem? I m'han donat algunes idees.
Va.
Això de, tu saps quan algú diu a Twitter, diuen, és per un amic, saps? Sí. Aquests amics que no existeixen, però
exacte,
que saps tu mateix.
Bueno,
doncs això, jo he trucat a uns amics que no existeixen, que jo sóc jo mateixa. Mira, jo he pensat que el tema castanya, tu no et dona com de repartir castanyes.
Molt.
Perquè no juguem a fotre'ns hòsties.
Sí. Entre els catalans, més,
clar,
vols dir?
O sigui, no, vull dir-te.
Te m'acostumat ja, eh?
A jugar a pagar-nos i costes aquestes. Tu diràs que estic aquí animant a la gent a la violència, o sigui, estic a
una violència...
No, clar, de bromes, ja, de brometes,
exacte,
de brometes...
Patapam, ai.
Patapam, ai, ai, ai. O sigui, jo diria que nosaltres ja tenim una tradició que és perquè un tronc tregui llaminadures, li fotem una de canya, una d'hòsties que no vegis.
Sí.
Per tant, diguem que ja som un poble bàrbar.
Sí.
Per tant,
mica...
aquest poble bàrbar que es manifesti d'una manera civilitzada, aprenent a hostiar-nos, els japonesos i els asiàtics n'han fet un esport. Doncs nosaltres en fem una festa.
M'agrada.
Va, perquè ve de repartir castanyes, saps?
Clar.
Repartir castanyes. Altra. Tu no penses que tot està molt pensat per les criatures i per als adolescents i els joves?
Sí.
Per què no dediquem aquesta festa als vells? Que també tenim, ens ho mereixem.
Per què en comptes de vestir a la nena de 9 mesos de castanyera no li fem amb una dona gran que ja no cal gaire vestimenta?
No. No dic que es disfressin els vells, els ancians, però que ocupin els carrers.
Sí.
És el seu dia. I, per tant, fora criatures...
Arrolla una manifestació, eh?
Deixar-se anar.
M'agrada.
Jugar.
Sí?
Que juguin els grans, que juguin, que recuperin la joventut, i és el seu dia. I llavors, els nens, si volen participar del joc, s'han de vestir de vells. I llavors serà un dia que serà superguai perdre les coses, perquè formarà part del joc. No sé on tinc les pastilles. No sé... I tots empastillats. Tots els avis empastillats. No et sembla una gran idea?
M'agrada molt.
Tots els avis empastillats.
Escolta, no, perdona, si teniu una certa edat, ara mateix, i esteu escoltant Ràdio Esteu...
Reivindiquem que la castanyera...
Sortiu de casa.
La castanyada és dels vells.
Sí.
Dels vells.
Sí.
Prou ja de que tot sigui pels nens... No, prou. Els nens, si volen participar a la castanyada, s'han de vestir de vells, perdre les claus i menjar...
No, és a dir, perdre les dents?
Perdre les claus. I tot és un dia de fer festes pels vells.
M'agrada molt.
Vale. Una tercera idea.
Encara més?
La festa de la campana.
Festa de campana?
Catalunya està plena de campanaris,
sí,
i de campanes d'aquestes mil·lenàries
i tant,
que han emprenyat a tots els turistes, a tots els estiuejants.
A mi em fa molta ràbia, això.
Que toquen a cada quart d'hora.
És a dir, a mi m'agrada molt la campana i que vagi algú en un poble. I és que a mi m'estorba la campana quan sona.
S'ha acabat aquest debat.
No hi
haurà el dia de les campanes, que serà aquesta castanyada, però els campaners, o sigui, tothom, tot el poble, igual que aprenen a fer castellers i jocs de bastons, i les festes de Gràcia, aquestes coses es passen tot l'any aprenent tocar la campana, tota la gent del poble, i cadascú fa... I aquell dia fem recitals, per exemple, la cançó La Shakira, però tocada per la campana Eulàlia de Barcelona. L'última, eh? Sempre anem a l'últim nosaltres,
home,
no?
Sempre.
A l'últim.
Sí.
La Rosaria ja és antiga.
M'agrada molt.
O sigui, aprenem a tocar la campana, però no campanes a morts, perquè
perquè
com que és el dia dels morts i campanades a mort, saps?
Clar.
Que es feia aquell repic, però amb cançons, amb ritme. Pam,
mira, qui
tingui
l'oportunitat, jo crec que és proper al Nadal, ara ho estic dient de memòria, qui tingui l'oportunitat d'anar-hi, al Pati dels Tarongers de la Generalitat, l'obren per escoltar el carrilló. i fan autèntics concerts que són molt xulos.
Doncs això tots els pobles. Seria el deixar-se anar de les campaners, perquè ja estan tips de ser criticats.
Sí.
A més, és unes màquines que fan el campaner. No, no, aprenem a tocar i a l'estiu ho reproduïm, però amb menys, no?
Sí.
Per exemple, a la una toca Rosalía, a les dues toca la Luz Casal, de cara a mesura que anem entrant Casal, a la nit... Bueno, perquè anem baixant de ritme, saps? Anem, comencem petant, tu a les 11 de la nit encara estem de marxa, però allà a les 12 comencem a Sabina, cap a les 6 del matí, allò que et fa dormir a directe, saps? Una cosa així, no et sembla bé?
Molt.
I a partir de les 8 del matí ja comença els panellets.
M'està agradant molt aquesta festa.
Per què la campana? No, tot junt no pot fer, hem de desenvolupar un tema, eh?
Sí?
Per què la festa de la campana? Perquè diuen que els panellets i tot això era una cosa que es donava als campaners perquè aguantessin les campanades a mort, saps?
Ah?
Sí, o sigui, quan es feien les campanades a morts, que era molta estona,
sí.
I, saps, els donaven moniatos i castanyes i panellets, i he recuperat aquesta tradició i l'he traspassada, però amb ritmes de Rosalía.
M'agrada.
L'última cosa, tu com trobes que el moniato és... Jo trobo que el moniato és lleig.
És la lletja de les patates, diguem.
Sí. Eh que sí?
Sí.
Però és un lleig entranyable. Estaràs amb mi, no?
És un lleig, sí.
Doncs jo et proposo Tinguéssim la vida, festa seria... de la lletjó.
La festa de la lletjó?
Sí, tots som lletjos aquell dia. En comptes de ser, tots ens disfressem de lletjos.
O aquell dia. I... Tu no m'has mirat bé, tampoc.
No, tots ens posem... Tots regalem pongos. Aquells pongos que et regalen,
ai, sí,
horrorosos...
Pongos.
I tal, doncs és el dia de deixar-los anar, de, saps? I el dia que la lletjó és una virtut.
Sí.
I surt al carrer i es mostra.
Sí, sí. Tu saps aquella cançó a Manel que diu que els guapos són els raros?
Exacte.
Doncs mira,
doncs seria el
ja ho tindríem.
Què et sembla, Joan?
A mi perfecte.
Teniu ajuntaments, contracteu-me, jo us organitzo. Jo us organitzo. Sí. No, vosaltres, Catalunya, no, encara no... No, ara no ho admetreu perquè encara no ho heu paït, però d'aquí un temps jo tindré una d'aquelles plaques de terra, saps,
sí,
que tothom trepitja?
Sí.
Que posa... Ai, que m'he equivocat. Que posarà aquí...
Que pesada.
Res.
No posa res.
Aquí venia l'Ada Parellada, es va inventar, va revifar la castanyada, l'Ada Parellada. Em dedicaran una placa a terra, d'aquestes que tothom trepitja.
No terra, 100... aquí la porta a l'estudi.
No, i que la gent d'aquí 100 anys dirà... qui és aquesta placa de terra? Doncs seré jo, perquè va morir l'any 2000 no sé què i va revifar la castanyada, que era mig morta.
Ai.
Va combatre Halloween. Des de Catalunya vam combatre Halloween.
M'agrada molt. Ada, jo t'ho compro tot, eh?
Sí, sí,
posarem en contacte amb ajuntaments.
Va, contracteu-me ajuntaments, sí? Que us organitzo. Us ho dic de
veritat.
No
sé si podrem combatre el Halloween o no. El que sí podem fer és combatre la gana anant a on? A la Sempronianà. Ada Parellada, moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi molt bé.
A vosaltres, vinga.
Ràdio Estel. L'entreteniment més matiner sona cada dia de 11:15 a 2 al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Fem tot el que podem perquè el dia no pugui amb tu. Al Magazín del Matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres amb Mercè Raga.
En molt poc temps, Edu Esteve s'ha convertit en un dels artistes emergents amb més projecció de futur dins el panorama musical català. Després del seu gran pas per Eufòria, ara ens presenta el seu primer senzill, La Primavera, una cançó imparable i plena d'energia que no et podràs treure del cap. Esteve, La Primavera. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Grup Colisée inaugura un nou centre residencial per gent gran al Paral·lel de Barcelona. Un edifici completament reformat amb les comoditats d'un hotel i la calidesa d'una llar. Visiti'ns. El nostre equip d'experts en l'atenció a la gent gran li ensenyarà les instal·lacions i el model de treball. Colisée. Junts cuidant les persones. Més informació al 932-206-985. 932-206-985 i a colisée.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 9 minuts que passen de 2 quarts de 6 de la tarda. A aquesta hora el que volem fer és anar cap al RAC per saber com estan les carreteres catalanes un divendres com aquest. Ja ho sabeu que dilluns segurament tindreu pont molts de vosaltres i segurament molts marxareu o ja esteu marxant. Ana Hernández, des del RAC, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina és la situació a les carreteres catalanes?
Doncs mira, ara mateix des del Servei Català de Trànsit informen que a aquesta hora de la tarda ja han sortit uns 9.000 vehicles, és poc menys d'un 10% dels més de 470.000 que s'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'avui i fins demà, com deies, a les 3 de la tarda. Tot plegat ja comença a notar-se les carreteres catalanes amb una situació complicada precisament a la corona de Barcelona. Ara mateix podem dir que hi ha situació de congestió a la ronda, sobretot a la ronda de dalt, a la B20, amb dos sentits, però sobretot en direcció al nus de la Trinitat. A partir d'aquest punt segueixen les retencions en el seu enllaç amb la carretera C58 en sentit nord i, per altra banda, la ronda litoral acumula 9 quilòmetres d'aturades en sentit sud per sortir cap al nus del Llobregat. Pel que fa a l'AP7, també retencions al llarg de més de 25 quilòmetres a trams del trànsit és poc fluid i en altres trams fins i tot hi ha algunes aturades. Tot plegat en sentit Tarragona entre Sant Cugat del Vallès i Gelida. En aquest mateix punt, a l'altura de Pallejà, l'autovia A2 acumula ja 6 quilòmetres molt lents en sentit nord, sortint de Barcelona cap a Abrera, cap a Manresa. Aquesta és la situació, doncs, en aquestes primeres hores de l'operació sortida de Tots Sants. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
Per tant, qui vulgui sortir, que ho faci amb molta calma. Ana Hernández, des del RAC, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Fins ara. Adéu.
Dosi de cançons de Caravana, amb Marc Pardo.
Marc Pardo, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tenies previst sortir o no, aquest pont?
Veient el panorama, em sembla que està complicat.
A casa, menjant parelletes.
Marxarem demà.
Va, què et portes avui?
Doncs mira, he estat mirant... Ja et vaig dir que m'agradaria vincular-ho amb coses que han passat durant la setmana, però sí. És que ha estat una setmana prou avorrida.
Sí, hem tingut el cas de Joana Masdeu.
Sí, el que passa és que com relaciones això amb la música? És molt complicat.
Millor que no, que ens fotríem en jardins.
Ens fotríem en jardins molt bèsties. Aleshores, bueno, l'única cosa que així m'ha creat una miqueta d'atenció ha estat el 1984 del Feijó. El que passa és que, clar, he estat mirant i no quedava bé dir que Alfred García havia escrit un disc l'any 2016 o coses d'aquest estil.
Era estrany, sí.
Aleshores, doncs, tirat del que m'agrada a mi i, per tant, avui ens anem al Sultans of Swing de Dire Straits.
Home, quin clàssic!
Un clàssic.
Ara.
Doncs...
L'hem parat, eh?
Hem començat, sí. Hem començat amb aquest meravellós Sultans of Swing, que probablement sigui una de les més emblemàtiques del repertori de Dire Straits.
Sí.
I, bueno, la cançó en si parla d'un... El Knopfler, el cantant, Mark Knopfler, que entra a un club de Londres, a un club de jazz, i es troba amb un grup que està tocant allà. I, bueno, és un grup que fa Dixieland, està allà amb els seus instruments, amb les seves trompetes, els seus pitus, les seves guitarres... I està... Sí, bueno, clar, és que els músics, els instruments de vent els diem pitus, això així.
Sí o no? Sí?
Sí,
no sabia això.
I tant. Ja parlarem un dia de pitus.
Va.
Aleshores, estan allà al pub i tothom està passant del grup. I el grup s'esforça, ho fa tot molt bé i tot, però tothom està passant del grup.
Vale.
I, bueno, anem a contextualitzar una miqueta. En aquell moment, Mark Knopfler amb el seu germà David, que també formava part del grup als inicis, vivien amb un company que es deia John Aylesley, a Deptford, a Londres, acabaven d'arribar, i van arribar, ells mateixos ho expliquen, amb 100 lliures. I què van fer amb aquestes 100 lliures? Doncs invertir-les en un estudi de gravació per gravar el que seria després aquesta meravellosa cançó, que va ser el seu primer tema com a tal. Acabaven de muntar la seva banda i bé, van començar a escriure la cançó, li van donar moltes voltes i finalment van arribar a aquest gran hit de la història de la música que hem trobat, no? Al principi, No Flair, que és el cantant i guitarrista del grup, tocava amb la seva guitarra que tenia, que no encaixava massa amb el rotllo rockero que li volien donar, fins que es va comprar una Fender Stratocaster, que és una de les guitarres per excel·lència, de les marques de guitarra per excel·lència, i des d'aquell moment doncs, va començar el que seria la història d'un dels grans guitarristes i veus de la música. Aleshores, què caracteritzava No Flair amb la guitarra? Doncs tenia dos fets molt característics. El primer d'ells és que tocava la guitarra, tot i ser esquerrà, com altres grans guitarristes de la història, com podrien ser McCartney o Jimi Hendrix, per exemple, era esquerrà, però tocava la guitarra com un dreta. És a dir, els esquerrans es posen el màstil a la mà dreta i ell, com a esquerrà, es posava el màstil a la mà esquerra, com si fos una persona dretana tocant la guitarra. I la segona gran característica de No Flair tocant la guitarra és que la majoria de guitarristes de rock toquen amb un petit instrument, que és una peça de plàstic petita, triangular, que li diuen pua, i ell decidia tocar amb els dits. Decidia que la pua no era el seu instrument.
Val.
Aleshores, tornem a escoltar aquesta introducció que hem sentit abans. Som-hi. Per veure com sona.
Va. Boníssima, eh?
Sí, sí, és meravellosa.
Sí.
Doncs, ja que estem avui, que no teníem una temàtica vinculada a la setmana, he dit, anem a fer una miqueta de divulgació musical.
Sí.
Vinga, Joan, a veure què sabem dels instruments de corda.
Mare de Déu, res.
Digue'm, no sabem res. No, va, digue'm algun instrument de corda que no sigui la guitarra, que l'estàvem sentint.
El violí.
El violí, molt bé. En què es diferencia un violí i una guitarra?
En el número de cordes.
En el número de cordes, molt bé. Quantes té la guitarra? Vinga, va.
6.
Molt bé. I el violí?
4.
Vale, Joan, mare meva. Et portaré a concursos de música. Sí, a partir d'ara farem el concurs musical de la setmana.
M'he animat. Tira, preguntes, va.
Vinga, va. I si No Flair tocava... Sí, sí, vull dir, la de parellada l'ha deixat sense una pota, tu t'acabes de carregar l'altra pota de la taula de l'estudi.
Sí, sí, sí.
Doncs anem a veure com es toquen el violí i la guitarra, quina diferència hi ha entre l'un i l'altre, no?
Val.
La guitarra, com hem dit, es toca amb els dits o es toca amb la pua aquesta. El violí com es toca?
No sé si es diu arc o com es diu.
Es diu arc. És una peça que està feta amb pèls de cavall.
Mira, això no ho sabia.
Aleshores, fa que el so de la corda en si soni de manera diferent. Al final, perquè es produeixi música, ha d'haver-hi una vibració. Aleshores, en el cas de la guitarra, parlem de corda pinçada, parlem de que agafem i estirem la corda i aleshores deixem que reboti i això produeix un so, perquè hi ha una vibració. Mentre que en el cas del violí o el violoncel o tots els instruments de la família, parlem de corda fregada perquè la freguem amb un arc i podem fer que el so sigui continu tota l'estona.
Val.
Mentre que amb una guitarra el so s'acaba apagant en algun moment. El tercer tipus d'instruments de corda que ens faltaria seria el piano, que també és un instrument de corda, i parlaríem de corda percutida, perquè el piano per dins té una sèrie de martellets que li donen cops a la corda, aleshores amb el cop doncs la corda també emet una vibració i emet un so. I res, aquesta és la nostra divulgació musical del dia.
M'agrada molt.
Anem a veure una miqueta la lletra del Sultans of Swing. Anem a veure com funciona la cançó i la història que estàvem explicant abans. Anem a escoltar un fragment. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time.
Què?
Doncs aquest fragment que estem escoltant de fons, ara vindrà una altra estrofa, ens ve a dir que és una nit plujosa i que arribes al club amb la intenció de fer-te un parell de cervesetes, no? No Flair ho explicava així directament,
Sí.
Amb la intenció de fer-te un parell de cervesetes i de cop i volta et trobes que ja hi ha una banda de jazz, però que la gent va entrant i sortint del local, que no hi fan gaire cas, que estan allà amb el seu Dixi, amb els vents metalls...
Amb els pitos, exacte.
Sonant ben fort, però que d'alguna manera no, ningú els hi fa cas, no? És un reflex del que era la música en aquells temps. Al final, ara molts dels grups que comencem a escoltar a sonar no han fet música en directe, que ja els coneix tothom, perquè les xarxes socials, la pròpia promoció que fan les grans discogràfiques fan que no hagin de guanyar-se el pa buscant escenaris de mala mort, anem a dir-ho així, on tocar. I jo recordo a tu i a mi fa molts anys, 12, a The Cavern.
Home, sí senyor.
El mític local dels Beatles.
Els Beatles, sí.
Doncs eren locals així, eren locals com The Cavern, on els grups s'havien de guanyar el seu pa i començar-se a donar a conèixer. Aleshores, com hem dit abans, exposa una situació d'un grup on no els estan fent gaire cas. Al final ja hem dit que ells van arribar sense res. Knopfler havia estudiat literatura, es va dedicar a fer algunes classes per guanyar algú de peles, anava fent bolillos amb alguns grups per escenaris, però no tenia un grup consolidat. Li faltava, doncs, com una cançó potent, amb una lletra potent i un so propi, que li va donar també l'Stratocaster que dèiem abans, per fer sonar, no? per fer arribar. Aleshores, anem a continuar escoltant la lletra i a veure què més diu.
Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His brand new old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing.
Molt bé, doncs aquí ens parla de dos dels músics de la banda. Ens esmenta a George, que és el guitarrista de la banda. Diu que sap tots els acords, que és molt estricte amb el ritme i que no sap si vol plorar o cantar. Diu que pot aportar la seva meravellosa vella guitarra i que ha vingut allà doncs, a tocar-la.
Sí.
I paral·lelament ens parla en Harry, que és d'alguna manera el cantant, que toca el honky-tonk també, i que, bueno, que té una feina de dia i que, per tant, va allà a passar-s'ho bé. D'alguna manera és el reflex del que dèiem abans, no? És una crítica a com s'havien de guanyar la vida els grups a l'inici. Aleshores, per què Harry i per què George? Vull dir, no tenen cap mena de sentit.
T'ho anava a preguntar, eh?
Doncs va explicar fa uns anyets a Knopfler que el George a qui fa referència és George Young, el germà gran d'Angus Young, i Malcus Young d'ACDC.
Sí.
I, bueno, formava part d'un grup de rock australià que es deia Easy Beats, i en el seu grup hi havia en Harry Banda, que era el guitarrista principal del grup, i que després farien un grup que es diria Banda & Young, treballant com a compositors i productors, i acabaria muntant la seva pròpia productora i de més. Aleshores, bueno, els esmenta, tot i que no eren els músics que realment estaven tocant en aquell escenari d'aquell pub de Londres, doncs els esmenta dintre de la cançó. Aleshores, la cançó, entremig, va tenint solos de guitarra, perquè el Knopfler és molt guitarrero i realment són tots meravellosos. Hem tallat només el fragment del final, que l'escoltarem després, però continua amb aquesta lletra. And a crowd of young boys there fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what... Trenca't tres, eh?
Era...
Doncs, bueno, en aquest paràgraf el que fa és criticar el públic aquest.
Sí.
Agafar i dir... bueno, hi ha molta gent, però són nois joves que han vingut, bàsicament, doncs, a fotre el trago i a lligar. I aleshores, d'alguna manera, és una crítica també a la música de l'època, perquè diuen... La cançó diu... No fan cas de cap banda que toqui amb trompetes, només volen el que ells anomenen rock and roll. I en aquell moment podem dir-li rock and roll, però com ja vam dir el primer dia que vam fer programa, és època del punk. Pensem que aquesta cançó surt el 1978 i tot el que vam explicar dels Pistols estava al voltant de l'any 77, que és l'any del punk allà a Londres. Per tant, és una crítica també doncs, a tot aquest moviment. I, de fet, el grup que vol muntar ell vol retornar una miqueta doncs, al clàssic, però donant-li aquest nou so que té la característica de la música de Dire Straits. Aleshores, bueno, hi ha una altra estrofa entremig, que és l'última que canta, entremig, dic entremig perquè tots són solos de guitarra i les estrofes van caient entremig, no? Que, d'alguna manera, explica el per què aquesta cançó es diu com es diu. Que diu que el cantant es planta davant del micròfon i diu "Good night, now it's time to go home", és a dir, bona nit, és hora de marxar a casa, i de cop i volta se n'adona i ve al micro i diu una altra vegada, que ja ho ha dit diversos cops durant la cançó, però s'aprova, s'acosta al micro i diu we are the sultans of swing, som els sultans del swing. I bé, és una anècdota que el propi Knopfler diu que li fa molta gràcia, el fet de que ells mateixos s'anomenessin sultans amb tot el públic passant d'ells, així, però bueno, sí, som els sultans del swing i cap aquí tirem. Al final, el millor de la cançó, pel meu gust, és el que dèiem, no? És aquesta qualitat que ens mostra Knopfler. Jo sempre ho he dit que em sap molt de greu per ell, perquè m'encanta Dire Straits, m'encanta Mark Knopfler, però per mi és el segon en tot. És a dir, per mi és el segon millor guitarrista, jo sóc molt de Jimi Hendrix, per tant, Knopfler és el meu segon guitarrista, podríem esmenar Clapton, per mi estaríem darrere de Knopfler. Podríem esmentar molts altres, però per mi és el segon, i és el segon millor cantant. Per mi el primer és Freddie Mercury, com suposo que per molta altra gent, i és el segon cantant. Per tant, bueno, és el grup segundon, però que si fas això de la mitjana de tot, doncs potser et queden els primers, no?
Escolta'm, són els Sultans of Swing, i ja està.
Exacte.
I punt.
Anem a escoltar... Són els primers, eh? Exacte, són els primers i els únics. De fet, el gran grup de versions de Dire Straits que corre per aquí, per Barcelona, es diuen Sultans of Swing.
Sí,
o sigui que realment...
Val.
Ja tenen la còpia, ja no són els únics. anem a escoltar aquest solo de guitarra final, que sembla fet amb pua i pels guitarristes més virtuosos, i és Mark Knopfler amb els seus dits. És meravellós, és meravellós. Si us heu quedat amb ganes de més, obriu l'Spotify, obriu l'aplicació de música que tingueu i aneu a escoltar molts dels seus temes, com poden ser Brother in Arms, Money for Nothing, o el Romeo and Juliet.
Estaria dient
és un wow. Sí, exacte. El Romeo and Juliet, que per exemple és una reinterpretació de l'obra de Shakespeare, que diu què hauria passat si Julieta no hagués mort, i aleshores fan tota la cançó de com aniria tot a partir d'aquí. Així que, bueno... Tanquem el programa, no?
Tanquem programa?
Tanquem programa.
Vols que tanquem programa?
Sí? Tanquem programa. Tanquem setmana?
Tanquem setmana? Anem de pont? No.
No.
No, no, no. Ara us ho explico. Gràcies, Marc. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan. All right when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Va, com es deia el Marc, de moment nosaltres ho deixem aquí. Bon cap de setmana a tothom. Deia bon pont, no, perquè nosaltres dilluns hi tornem, eh? I tornem a les 3 de la tarda. Us deixem ara amb Ignasi Miranda i el seu Sense Distància, amb tota la informació social religiosa, després ja amb Camins, amb Rafa Sanahuja al capdavant, i això, que molt bon cap de setmana, i que dilluns tornem a encendre la caravana. Que vagi molt bé. We're on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. There's no guitar.
up under the lights to play his bass.